L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Les vegades que hem tingut conflictes, majoritàriament ha sigut pels fills. És important, quan hi ha un conflicte a través d'un fill, parar-te i observar el que et desperta. Perquè nosaltres el que ens ha passat és que amb un de nosaltres hi ha una actitud del fill que ens molesta i llavors, quan en parlem nosaltres dos, ens en donem compte, o ens donàvem compte perquè ho hem anat treballant i ho hem solucionat, que el conflicte ens el despertava el fill, però el conflicte era nostre. Quan ens sentàvem a parlar, jo, per exemple, em despertava un conflicte, em parlava amb la meva parella i llavors jo a la parella li despertava un altre conflicte seu. I llavors acabàvem discutits a través del fill, però quan en realitat són temes nostres. Els fills són els que ens posen llum en aquestes parts més fosques nostres, en aquests conflictes que nosaltres tenim. I és molt i molt important fer un treball terapèutic per poder connectar amb aquestes parts més dolgudes que ens connecten amb el nostre nen petit.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem començat sentint la Cristina amb una família de 4 fills. Una de les fonts de conflictes i també de plaer en una parella són inevitablement els fills, per desavinences en el model de criança, per l'esgotament en el dia a dia, per no complir les expectatives de l'altre. Tenir fills posa a prova la relació i, sorprenentment, el primer any de vida dels fills, força parelles es trenquen. Es pot evitar que la criança desgasti la parella? I com ens hi pot ajudar a fer una teràpia de parella? En parlem amb expertes.
Marina Castro, psicòloga i sexòloga especialista en teràpia de parella. Elisenda Pasqual, psicòloga i terapeuta de parella, la majoria en etapa de criança. Alba Soler, terapeuta de nens, adolescents i adults. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'estrès, el cansament, l'atabalament, el poc temps, el poc son i el model de criança posen a prova la parella més ferma. Marc Serrano.
Teràpia de parella amb fills avui a l'Ofici d'Educar. Benvingudes Marina, Alba i Elisenda. Començarem per l'Elisenda Pasqual. Explica que la majoria de parelles que tenen estan en etapa de criança, algunes amb diferències culturals en la criança i el vincle de les quals ella diu que pren. Atenció, perquè explica l'Elisenda que en un 90% la petició de teràpia la fan encara elles, les mares. I que ella els diu, fem una cosa, abans que ens coneguem millor, digues-hi la teva parella que vingui. Elisenda Pasqual, normalment accedeixen a venir i feu teràpia de parella? Ella?
Bon dia, Elisabet. Doncs sí, la veritat és que m'agrada molt incorporar aquesta part de la parella dins de la criança, perquè moltes vegades la demanda, com deia abans, segueix venint de les mares, i quan apareixen a consulta i exploro una mica en aquesta primera sessió què és el que està passant o quin és el motiu de la demanda, doncs moltes vegades el que acabo detectant és que més enllà del problema amb la criança, el que està passant és un problema amb la parella, no? I abans d'establir un vincle terapèutic amb la mare, doncs sempre demano si pot venir la parella, no? Per poder fer un treball més profund, i la major part de les vegades accedeixen.
Quines demandes arriben principalment a consulta?
Mira, jo com que treballo molt dins de la mirada de l'acompanyament familiar i amb la criança, normalment comencem a parlar d'aquestes diferències que hi ha amb la parella en relació als infants. Sí, i això acaba sempre derivant amb una de les coses que ja anunciava la Cristina amb aquest tall que heu posat, no? Aquesta memòria de les nostres històries passades com a persones adultes. Sí? Cada persona venim d'un sistema, i quan conformem una parella, doncs aquest sistema es posa de manifest amb la criança, perquè jo sempre dic que l'infant ens posa davant, no és com un mirallet que ens posa davant aquells temes de la nostra història infantil o familiar o personal, doncs que potser no tenim ben bé resolts o que no estan col·locats.
Expliques a l'Hisenda que una parella té com 3 potes, no?, d'un tamboret. Cada parella una pota i una de conjunta perquè tingui estabilitat. I quan arriben a consulta, el primer que els demanes és què us ha portat aquí. Sovint els homes diuen que la seva parella, tot i que, ja ho dèiem, no abans, tot i que també hi han de voler ser. Què passa en una teràpia de parella? Perquè ens situem.
Bueno, a veure, la teràpia de parella, perquè sigui exitosa, com a terapeutes hem de ser molt neutres, és a dir, no hi han d'haver posicionaments, no hi han d'haver favoritismes, i una mica la nostra funció és com la, o almenys la meva, és la d'anar integrant, no? Anar teixint aquestes idees o aquestes opinions que sempre, jo sempre els hi comunico. Si jo t'escoltés a tu per separat o escoltés a la teva parella per separat, ostres, doncs moltes vegades sentiria que tens raó. Sí, les dues parts de la parella podeu arribar a tenir raó. Ara el tema no és qui té la raó, no? El tema és com posem en comú les vostres dues raons. Perquè no es tracta de guanyar i no es tracta de tenir la raó en un tema determinat, es tracta d'aprendre a conviure i es tracta de tenir més harmonia, no? I integrar la diferència. Crec que aquest és el gran repte de la teràpia de parella, no? Integrar les diferents maneres de veure la vida i les diferents maneres de veure les situacions que travessa una parella.
Hem d'imaginar-nos que algunes vegades et trobes enmig d'una plena discussió de parella, no? Una pluja de retrets, sí. No? Què es fa en aquests casos? Jo sé que tu, perquè m'ho explicaves, els hi dones com petites tasques, no? Perquè vagin treballant.
Sí, a mi una cosa que em funciona molt és com a vegades quan estan enmig d'una situació de retrets, jo deixo que passi, és a dir, m'agrada observar què passa, quan de sobte l'observadora desapareix, no? Que sóc jo l'observadora, perquè aquí tens molta informació, però també hi ha un moment que evidentment això s'ha de reconduir i llavors jo el que proposo moltes vegades és que s'aixequin i que cada una de les parts de la parella s'assegui una hasta l'altra i que es converteixi en aquesta persona i defensi el punt de vista, no? Evidentment serà de l'altra persona. I això és un exercici que normalment acostuma a donar aquesta mirada externa, no? A com ens posem davant de certes situacions i discussions amb la parella i a mi personalment és una de les dinàmiques que em funcionen moltíssim perquè d'alguna forma es trenca aquest punt sec, no? O sigui, em poso al lloc de l'altra persona, parlo com si fos l'altra persona i m'adono de què és el que vol l'altra persona amb mi i què és el que l'altra persona està sentint, no? Dins del seu argument i això pot arribar a ser com molt enriquidor.
Quines estratègies més funcionen, no? Per afavorir aquesta comunicació quan hi ha un conflicte, quan hi ha dificultats amb la parella?
Mira, a mi una de les formes també que crec que és molt beneficiosa és integrar tot el que té a veure amb la comunicació no violenta. O sigui, és com començar a aprendre, a vegades és una psicoeducació, no? És com ensenyar les persones a poder parlar sense ferir, a poder parlar des de la meva veritat, però mai dir quina és la teva veritat, perquè jo no sé quina és la teva veritat, perquè no estic dins de les teves sabates, no? Llavors, utilitzar estratègies, per exemple, de sostenir el silenci mentre l'altra persona parla, i amb silenci vull dir ni gestos, ni moviments de cap, ni sospirs, no? El silenci vol dir estar atenta, no? Estar present, escoltant, no per respondre, sinó per entendre. Sí, per poder comprendre, per poder introduir el que l'altra persona està vivenciant en aquells moments. I això és un repte, eh? No és senzill.
Dius, Elisenda, que funciona obrir el cor i integrar la persona que tens al davant i que estimes. Avui a l'ofici d'educar, teràpia de parella amb fills.
La meva exparella i jo vàrem arribar a l'Elisenda després d'uns anys de conflictes arran de la nostra mapaternitat, on la relació va entrar en un desequilibri i un desordre amb l'arribada de la nostra primera filla i nosaltres com a parella entràvem en dinàmiques dolentes de les que no érem capaços de sortir per nosaltres mateixos. El que va fer l'Elisenda va ser posar-nos un mirall i ajudar-nos a identificar el que ens passava i a veure d'on venia la ferida que ens portava a vincular-nos des d'aquest lloc. I he de dir que tot i que ja no som parella, tot aquest treball que vàrem fer amb l'Elisenda ens ha ajudat molt a poder mantenir el vincle i a poder transformar la família i continuar cuidant-nos a nosaltres i als nostres fills.
Elisenda, una bona teràpia de parella pot conduir també a una separació?
I tant, sí. Bueno, i una de les coses que els dic a les persones quan venen a fer teràpia de parella és que no veniu aquí per estar juntes o per estar junts, sinó veniu aquí per poder ser felices o feliços. I això a vegades passa per comprendre'ns i retransformar-nos i seguir un camí en conjunt, i a vegades això passa per comprendre que les nostres diferències doncs, potser ens han portat a un lloc de no retorn. I podem fer-ho diferent, no? També una mica trencar aquest mite de que la separació ha de ser dura, ha de ser una lluita, ha de ser un canvi de penúries, no? Les separacions són difícils, evidentment, perquè jo, ja, no? Com deia abans, treballo amb parelles que venen amb temes de criança, per tant, ja hi ha criatures, i has construït una narrativa, has construït una història amb aquesta persona, per tant, desfer aquest camí sempre o transformar-lo pot ser dolorós i pot ser difícil, però tal com deia aquesta persona, no, aquest testimoni, és possible i és possible fer-ho diferent.
Et trobes, Elisenda, moltes parelles amb fills que estan juntes però que no són felices?
Sí, moltíssimes. És que jo crec que encara prevaleix molt la narrativa de per sempre més, no? O que el separar-se pot generar un trauma als infants o pot generar una dificultat, i evidentment que la transformació d'un sistema familiar no és senzilla d'integrar per les criatures, però moltes vegades és molt menys tòxic una separació amorosa que preservar una relació de parella dins d'una relació tòxica on hi ha falta d'amor, on hi ha falta de respecte, on hi ha falta de complicitat. Això també arriba als infants.
Una dels de la casuística que t'arriba són parelles que encara no tenen un fill, no? Que es volen preparar per tenir un fill i que venen a demanar ajuda, no? Quina és la demanda en aquests casos? I si creus que una parella que es plantegi tenir un fill, és bo que faci una elaboració prèvia?
Sí, a mi m'encanta, no?, quan apareixen aquestes parelles, perquè per mi és com l'exponent màxim, no?, de la promoció de la salut familiar, i m'agrada molt acompanyar perquè ja normalment són parelles que venen amb un sentit de la consciència molt més gran, és a dir, tenen coneixement de que tenen dificultats com a sistema de parella, que hi ha conflictes o que davant de certs conflictes la gestió, no?, del conflicte, doncs, no és senzilla o entren en llocs que no els agraden i que poden arribar a no ser respectuosos, i saben que el fet d'introduir un element nou a dintre d'aquesta parella, que és una criatura, doncs, evidentment, dispararà, no?, totes aquestes tendències prèvies. Llavors, és meravellós perquè poder treballar amb aquests patrons d'entrada genera un sistema molt més calmat quan apareix una criatura, i bueno, jo n'he acompanyat bastantes d'aquestes parelles i la veritat que és un gaudi molt gran.
I si quan apareix una criatura ho fa trontollar tot, imaginem ja les famílies reconstituïdes, no?, que tenen un plus de dificultat, no? Com es poden gestionar les diferències entre els fills biològics i els de la parella? Com afecta això a la parella, no?, el fet de criar els nou fills, no? Bé, clar, els no fills biològics, no?
Sí, és clar, la complexitat augmenta, sí? Hi ha molta complexitat quan això succeeix, i evidentment cal tenir en compte que són estructures de família, doncs, que cada cop són més comuns, però que fins fa poc temps això era molt nou, no? Llavors, a mi m'agrada molt posar èmfasis en que la diversitat ens fa fortes com a persones, sí? Per tant, com podem integrar aquestes diversitats, doncs, entrarà dins d'una nova dimensió de complexitat. Llavors, jo aquí diferencio moltes vegades el que va primer de el que és prioritari. Sí? És a dir, quan tu entres a establir una nova relació de parella amb una persona que tingui o no tingui criatures, però tu portes una, dues, tres criatures, és igual, aquests infants van arribar primer, sí? Van arribar primer dins de la teva història de vida. Ara, això no vol dir que aquests infants hagin de ser constantment prioritaris davant de la nova parella. I aquest joc, aquest equilibri, no?, aquesta dansa entre lo primer i lo prioritari, crec que ha de ser com molt treballada família a família, perquè cada sistema familiar és un món, no hi ha receptes, no?, de com fer-ho, però sí tenir clar que hi ha una diferència entre lo que va primer, entre lo que és prioritari. Que a vegades coincideixen i en molts moments, doncs, no.
Tens la impressió, Elisenda, que encara ens costa molt reconèixer, per exemple, avui aquest programa el dediquem a les teràpies de parella, no?, que costa molt reconèixer que ens cal una ajuda per gestionar la nostra parella i que, en tot cas, doncs, fa una certa, doncs, això, recança dir, no?, jo és que estic fent teràpia de parella, no?, perquè és igual a, tinc problemes de parella i això millor no explicar-ho. És una cosa personal i íntima.
Sí, aviam, jo crec que hem millorat molt de generacions antigues o passades, no?, on el mite o la idea sola d'anar a psicoteràpia o amb una psicòloga, doncs, ja era quasi sinònim de bogeria, no?, o d'un desequilibri mental molt gran. Jo crec que això hem saltat un gran, no?, hem fet un gran salt amb aquest sentit, però sí que és cert que encara hi ha parelles, no?, on esperen massa arribar a aquest espai terapèutic i arriben pràcticament en un lloc, també, com deia abans, de no retorn, no? I sí que crec que a vegades té a veure amb, una, la dificultat de reconèixer que tenim un problema, i dos, la dificultat de sentir que no ens en podem sortir soles o sols, no? Llavors, aquest demanar ajuda, aquest buscar a fora, que per això et deia abans, no?, que també culturalment i amb el sistema del gènere, doncs, hi ha més facilitat amb la dona buscar fora que amb l'home, però sí que falta encara aquest punt de trobar un espai on puguem obrir-nos i reconèixer que tenim problemes i que no ens en sortim soles.
De fet, tu m'explicaves que un de cada 500 e-mails que reps és d'un pare, no? Com animaries els homes també a dir, no, això també és cosa vostra?
Sí, també de nou, no? Jo crec que això és un canvi que s'està donant i les masculinitats s'han de revisar i hem de poder entrar en contacte amb aquesta part com de la possibilitat que tenim interna totes les persones, no? De demanar ajuda i de allargar una mà fora per demanar o reclamar, no?, aquest acompanyament quan no ens en sortim sols o no ens en sortim soles. I sí, la veritat és que jo encara tinc molts pocs emails que vinguin de pares o d'homes i això doncs és una realitat. No sé les altres psicòlogues com què és el que trobaran, però la meva realitat encara és que la major part de les demandes ve d'elles. Però sí que és cert que quan obrim aquest espai a que vingui la parella accedeix, encara que no sigui la persona demandant, accedeix, i aquí també és una mica aquest art, no?, de poder fer que la persona se senti inclosa dins del procés, encara que potser no vingui d'una forma voluntària d'inici, però sí que acaba quedant-se voluntàriament, no? Si no es quedes voluntàriament, evidentment jo no podria treballar amb aquesta persona perquè has d'estar perquè desitges ser-hi, no?
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar teràpia de parella amb fills. Moltíssimes gràcies, Elisenda Pasqual. Una forta abraçada.
A vosaltres.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Per fer front a la criança, la relació de parella ha d'evolucionar precisament per poder mantenir-ne l'essència. Rosa Pedrosa.
Hem sentit, doncs, a l'Elisenda Pasqual i ara parlem amb la Marina Castro. La Marina Castro, psicòloga i sexòloga de parella, dius: tota relació de parella té tendència, atenció, a autodestruir-se pel desgast. Això fa por, eh? Però la norma hauria de ser: som parella que durant un temps haurem de dedicar temps a la família i anar ampliant progressivament el temps de parella. Marina Castro, conseqüències. En primer lloc, la pandèmia. Com ha afectat aquesta vida familiar de les parelles amb fills, no? Confinats, a vegades menys temps de parella, n'han sortit perjudicades, beneficiades, com ha anat això?
Mira, ha passat una cosa com molt curiosa. Les parelles que estaven malament per manca de temps, per dinàmiques on com qui diu, es creuaven, ha sigut com un moment de retrobada, no? Retrobada dintre de la parella, la gent en parla de reenamoraments molt macos, perquè han tingut temps de poder-se mirar, de poder parlar més enllà de la família, sí? Uh-huh. I altres parelles que estaven malament, el problema ha sigut que l'augmentar la quantitat de temps ha acabat de trencar i tensionar la situació. És una mica com les vacances. Uh-huh. Hi ha parelles que en les vacances milloren molt i parelles que empitjoren. Dependrà una mica també de com estiguessin i què és el que estava passant. Vale? Però no totes les parelles han empitjorat i no totes les parelles han millorat. Però a totes els hi ha afectat.
Dius, la parella sustenta la família. Quins serien els pilars? No? Tu fas com un recorregut sobre aquelles, diríem, cares de la parella, no? Amics, amor, amants. Fes-nos una repassada.
Però bàsicament és de dir, aquests pilars són els que ens relacionem amb molta gent, vale? Però després, dintre d'una relació de parella, haurem d'establir quins són tancats i quins són oberts. Vol dir que quins només són amb tu i quins són amb més gent. Però dintre d'aquests pilars hi hauria l'amistat, vale? Llavors, la meva parella ha de ser un dels meus millors amics. Fa falta que sigui l'únic? No, ni molt menys. Però algú amb qui em diverteixo, amb qui comparteixo valors, maneres de viure, intimitat emocional, amb qui explico les coses que em passen. Vale? Per l'altre costat, l'amor, la connexió, però no només la connexió, és els sentits estimats. Hi ha molta gent que em ve a consulta i em diu: jo sé que la meva parella m'estima. I dic: sí, però te n'hi sents? I és una pregunta diferent, perquè a vegades podem estimar molt una persona, però expressar l'afecte d'una manera que no rep l'altre la seva necessitat. Vale? Llavors, aquesta connexió d'amor és molt important, aquesta complicitat, admiració. A la part de mans, la part de la sexualitat, però no només sexualitat entesa com genitalitat i orgasme, no. La sensualitat, el tacte, l'erotisme, el joc, sí? Aquesta intimitat, aquesta complicitat que genera la sexualitat, molt més enllà de l'orgasme, que a vegades posem l'èmfasi en un resultat i no en un procés. Vale? Ser socis, ser associats, què vol dir? Que una parella, quan té responsabilitats, han de prendre funció. És la part pragmàtica d'una relació de parella, no? És a dir, va, sí, és molt maco, ens estimem molt, però qui netejarà el quart de bany quan quedi caca enganxada? Mm-hmm. que és una realitat que ens trobem en el dia a dia, no? Per tant, és a dir, haurem de ser suficientment equip com per poder treballar, negociar, vale? Organitzar totes les responsabilitats, l'economia, i sentir que som dos que estirem del carro, vale? I podem-nos cuidar un a l'altre quan hi ha una situació on jo no puc. Jo no puc perquè tinc una malaltia, perquè tinc una situació emocional totalment desbordada, vale? I llavors l'altra persona agafa el rol de cuidador. Habitualment la meva parella no m'ha de cuidar, jo sóc una persona adulta, funcional, però hi ha moments a la vida que potser sí que no estaré que em cuidin, no? Llavors és important aquí no fallar la relació de parella. Perquè igual que els altres pilars van de 0 a 10, aquest és dicotòmic. O hi ets o en falles, perquè no hi ha massa situacions que ho puguin necessitar, no? I llavors, què passa? Que quan tenim fills, la part dels socis té una sobrecàrrega important, és una ampliació molt important d'aquesta empresa.
De fet, tu dius que moltes parelles es trenquen perquè no se senten socis, no?, d'aquesta empresa, de la família, no?, d'aquesta part més pragmàtica.
Exacte, no? És com quan la gent em diu, és que l'altre fa només el que jo li dic, i l'altre diu, home, però jo ja faig tot el que em diu. Dic, sí, però estàs actuant com un treballador, no com un soci de l'empresa. No? Tot el concepte de càrrega mental ve explicar una mica aquest, no? És a dir, si em sento sol o em sento sola davant de totes aquestes responsabilitats, per molt que l'altra persona ajudi, perquè no és el concepte d'ajudar. Vale? I és una cosa que està, a vegades costa d'entendre, no? I llavors amb l'exemple empresarial la gent ho entén molt bé, no? Si tu tens un soci i el teu soci fa tot el que tu li dius, però no estira, no proposa, doncs potser t'interessa més tenir-lo com a treballador que no pas com a soci, perquè això generarà una ràbia i un malestar que acabarem desconnectant la relació de parella.
Explica la Marina Castro que quan li arriba una parella que no tenen mai conflictes, pensa que no duraran perquè algú dels dos està callant, s'està inhibint o no aporta valors. Els conflictes són part del dia a dia de la parella. Cada conflicte s'ha de resoldre de manera diferent, enfocar-se a les solucions i negociar. A veure, tipus de conflictes amb els quals ens podem trobar i com resoldre'ls.
Clar, hi ha diversos tipus de conflicte. El que es dona més en la part dels fills és negociar, hem de prendre decisions, no? Llavors aquí seria una negociació, que vol dir que hem de mirar les dues opcions, escoltar les dues opcions, perquè les dues opcions ens aportaran una visió important. No, no es tracta de quina visió guanya, qui té la raó, sinó precisament es tracta de, ei, pros i contres de cada opció i anem a intentar ampliar i negociar. És la part més empresarial, no? L'altra part és la part del debat, que al final no hem de decidir res en un debat, no? Si un creu que els Rolling Stones és el millor equip de, el millor grup de música de la història i l'altre creu que és Iron Maiden, al final no sou cap revista que ha de treure un reportatge. Al final es tracta d'entendre que tenim visions diferents, valors diferents, gustos diferents amb alguna cosa i que el que fa és m'estic enriquint amb les teves aportacions. Per tant, he d'acceptar i entendre que tens gustos, opinions diferents a mi, però com que al final no hem de negociar res, doncs és un treball d'acceptació i que no es tracta de tenir la raó. Vale? Després hi ha un tipus de conflicte que és l'estirarronsa, és aquell petit conflicte del dia a dia que sense voler pues, diem alguna cosa o fem alguna cosa que a l'altre li afecta, hem tocat una ferida de l'altre sense cap tipus de mala intenció, no? Pues, en aquell moment estàvem cansats i no hem demanat les coses amb prou amabilitat o han dit les coses amb una intenció i l'altre ha interpretat una altra cosa. Vale? Que és un conflicte que és com dues persones quan ballen, si tu balles 24 hores amb algú, en un moment o un altre us trepitjareu. És una trepitjada. Llavors, és a dir, el fem gran o el fem petit? Ha sigut una trepitjada. Llavors, aquí, el reconèixer el dolor de l'altre, no menys crear aquest dolor, no? I demanar disculpes, és em sap greu haver-te ofès, em sap greu haver-te fet mal, vale? I seguir ballant aquest tema. No quedar-nos encallats. Quan més ràpid passem els estires a ronces, millor com a parella. I l'altre tipus de conflicte és el conflicte emocional, que és a dir, quan hi ha una emoció que es posa sobre la taula, hi ha un malestar emocional perquè ha passat alguna cosa i jo l'he pensat de determinada manera. Vale? Llavors és important aquí de que la resposta sigui en l'àmbit emocional. Què vol dir? Que si jo estic explicant que estic molt rabiosa perquè m'ha passat una cosa a la feina i la meva parella em diu el que jo he de fer, que és una cosa pràctica, que seria una negociació, llavors jo no em sentiré entesa, no em sentiré escoltada, em sentiré inclús potser menys preada, vale? Com tracta com sigui jo no en sapigués suficient, i això pot generar un conflicte enorme. Vale? Perquè la comunicació emocional necessita de respostes emocionals en aquest sentit. Llavors, clar, és a dir, si qualsevol d'aquests quatre, sigui un debat, una negociació, un estirarronsa, un conflicte emocional, no funciona bé, no ho sabem resoldre, és quan es transforma en una baralla, que aquí ja entra el concepte de la raó. I quan entra la raó, les coses comencen a anar molt malament, perquè la gent ataca i deixa d'escoltar l'altre, i com que estic des de la ràbia, faig mal, no? Jo a vegades dic, si les paraules veiéssim el mal que fan, si cada vegada que diem una cosa veiéssim com l'altre sangra físicament, ostres, ens frenaríem molt aviat, però com que les ferides són internes, i a més ningú li agrada sentir-se vulnerable, tothom tapa les ferides, llavors l'altre moltes vegades ni tan sols és conscient del mal que està fent. I quan ens calmem, veiem el camp de batalla.
Déu-n'hi-do.
Que a vegades podem estar morts.
Sentim, i tant. Sentim un fragment de la sèrie sueca, que és il·lustrativa, de tot això que ens explica. És una família unida de Netflix, una família reconstituïda, extra, com diuen a la sèrie, i que decideixen fer teràpia de parella per gestionar tots els conflictes, tots que els arriben dels fills de cada progenitor.
No puedo imaginar vivir con alguien que se dedica a mentirme a la cara.
¿Por qué sientes eso?
Cuando se destapó lo de Bianca, fui la última persona en saberlo. Es increíble.
Creí que antes tenía que hablar con Bianca. Estoy muerta de miedo porque Bianca podría decidir no volver a verme.
¿Y por qué no viniste a explicarme eso? Soy tu marido. Cuando las cosas se complican, tienes que acudir a mí.
Exacto. Habría que buscar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Lisa no decidió hacer eso?
Pregúntaselo. Aquí la tienes.
¿Tú qué opinas, Patrick?
Que no confíe en mí.
Ya basta. No has entendido nada.
¿Qué es entonces? Está claro que no se puede hablar conmigo porque soy un inútil.
Tengo que centrarme en Bianca.
Si eso es tan importante, ¿por qué no has pensado que podías hablarlo conmigo? ¿Eh? Si necesita ayuda, tendría que acudir a mí.
¿Y tú, en cambio, sí que lo haces, según tú?
Por supuesto.
Pues no, no lo haces. Te marchaste de casa cuando más te necesitaba.
Porque tenía la sensación de que tenía que alejarme para resolver esto antes de poder seguir adelante.
Yo también quiero resolverlo, pero no llegaré a ninguna parte si no tengo apoyo.
No hay crisis.
Els retrets, pluja de retrets, com es gestiona una teràpia de parella? Com ens pot ajudar? Tu m'explicaves, deies, se salvarien parelles si s'anés abans a fer teràpia de parella. A veure.
Sí, per desgràcia, moltes ocasions s'acudeix quan ja és com dir, va, com a últim intent ens queda això. Però a vegades en venen parelles que inclús ja han anat abans a l'advocat. Vale?
Ostres!
El qual, clar, vol dir un momentet, és vens perquè tu vols solucionar això o vens perquè l'entorn ha dit intenteu això a la desesperada? Llavors, clar, em trobo a vegades gent que comencem a treballar la relació de parella, comencem a mirar què ha passat, comencem a mirar una mica què, no? I el que agafen i diuen és que ara ja no tenim energia, ja no tenim il·lusió, hem perdut la il·lusió, no? Ja no ens agradem, no? I és molt trist quan passa això, perquè a més és com que s'han desvinculat, s'han desunit, no? S'han desconnectat i llavors a vegades és ja estic desil·lusionada i no tinc energia o no tinc no? O desil·lusionat i ja no tinc energia per apostar per aquesta relació i fer tot el que s'hauria de fer per reanimar-la. I altres ocasions és que ja hem anat canviant, hem estat tant de temps desconnectats que ara que torno a mirar l'altra persona no m'agrada com és, no la triaria com a parella. Llavors, evidentment, si jo no triaria l'altra persona com és, hi ha una cosa essencial que falla i que no podem treballar i resoldre.
Dius, Marina, que sobretot mai per arreglar una parella, tenir un fill, per descomptat, ni obrir la parella a altres persones, que es veu que això hi ha gent que ho fa, no?
Sí. La idea una mica és de dir, tu pots obrir una relació de parella, evidentment, però ha de ser fruit d'una negociació, d'un parlar, d'un aportar moltes coses a nivell emocional, parlar de totes les pors i replantejar-se tot el constructe social que tenim respecte a la parella. Però com una solució de tenim un problema, doncs, pum, anem a obrir la relació de parella. Obrir una relació de parella sempre és una font de conflictes nova, igual que tenir un fill, no? És una mica, és com si abans era, bueno, no estem bé, tinguem un fill, com si això anés a arreglar les coses, quan en realitat no és així. Obrir la parella passa una mica el mateix, es posaran molts més conflictes i hi haurà molts més temes sobre la taula. Per tant, és, si no estem funcionant bé com a parella, això pot ser la gota que vessi el vas.
I què passa si un dels dos no vol fer teràpia, per exemple? Què es pot fer en aquests casos, no? Que tu dius, jo ho tinc molt clar, però ell no vol. Què faig? O ella no vol?
Clar. A vegades, depenent del tema, podem començar a aplicar petits canvis, en el sentit que a vegades em trobo gent que diu no, la meva parella no vol fer teràpia perquè no li agrada sentir-se, per exemple, vulnerable, vale? O no vol explicar els seus problemes, o tal, no? I a vegades és de dir, bueno, i si ho treballem amb tu, vale? I participaria ell amb tot el que implica una teràpia a casa? Diu, sí. Dic, bueno, doncs podem treballar amb un dels dos membres sempre i quan l'altre també estigui disposat a començar a participar. Vale? I a vegades hi ha gent que no em ve a teràpia, però jo vaig rebent mails de com estan les coses, de com està, de com ho viu, i normalment al cap d'algunes sessions es comença a incorporar, vale? Progressivament, doncs perquè ha notat que és un espai segur on no se sent jutjat o jutjada i vol participar-hi. Sí? I en altres ocasions realment és algun tema que és imprescindible que apareguin els dos membres, i llavors el que es fa és es treballa en exercicis de conscienciació de quin és l'anàlisi del problema, de les conseqüències, perquè ho treballin junts a casa i valorin quin serà el moment, perquè a vegades em trobo gent que diu no, és que jo crec que ho podem resoldre d'aquesta manera, i dic, fantàstic, sempre que podeu resoldre una cosa vosaltres, sempre és el primer, però poseu-vos un pla d'acció i poseu-vos un termini. Per què? Perquè si no van passant els anys i l'altra persona, doncs, si estem malament o un dels dos està malament, això no farà més que augmentar i potser després arribarà un moment que serà massa tard.
Avui a Catalunya Ràdio, teràpia de parella amb fills en temps de suplement a l'Ofici d'Educar.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Una pobra criatura pot arribar a dinamitar la parella de la qual és fruit? Culpar-la d'això és injust. Júlia Pasqual.
I parlem també amb l'Alba Soler, terapeuta de nens, adolescents i adults. Els fills, diu ella, proporcionen satisfacció i conflictes a la parella, i a l'inrevés, els pares proporcionen benestar als fills, a la vegada que també els poden transmetre les seves dificultats. Explica l'Alba que de vegades li arriben a consulta criatures amb una dificultat concreta, i aprofundint emergeix un malestar de la parella i s'acaba fent una demanda de treball amb la parella. Dius, Alba, que els pares, mares, ho podem veure com un problema del fill, i que ens costa tenir consciència que nosaltres hi tenim alguna cosa a veure, no? Acompanyant, per tant, les dificultats de l'infant, es poden despertar, d'alguna manera, les dificultats de l'adult?
Sí, moltes vegades. De fet, tal com ha dit aquest fragment que abans de que tu comencessis ara, que a vegades es diu, és que per culpa del malestar, per culpa del que el nostre fill ens ha provocat, ens hem separat. Jo diria que això mai és així, mai. En tot cas, no hem sabut fer-ho d'una altra manera, i el conflicte del fill o de la filla ha fet emergir dificultats nostres com a pare i mare. Però mai que és culpa del fill, mai. Per això jo t'explicava que moltes vegades comencem a treballar, almenys en l'àmbit on jo estic treballant, comencem a treballar acompanyant un conflicte que el nen o la nena o l'adolescent presenta, però la que comences a moure tot aquest sistema, evidentment les persones imprescindibles, importants per la criatura, que és pare, mare, o figura de pare o figura de mare, comencen a veure que alguna cosa també es mou amb ells. I aquí és quan moltes vegades d'aquest treball d'acompanyament terapèutic amb la criatura o l'adolescent es necessita que el pare i la mare es posin en procés, també.
I s'hi posen?
No sempre. A vegades el que passa és que es dona per acabat el procés terapèutic del fill, i altres vegades sí. Altres vegades la família, potser primer com a procés d'acompanyament en el procés que està fent el nen o la nena, però a la que comencen a veure amb claretat quins són els temes que els hi pertoquen amb ells i se'n poden responsabilitzar, després comença el treball de parella.
De fet, sentíem a la Cristina al principi que explicava, doncs, això, no? com el procés terapèutic havia destapat una mica la foscor de cadascú, no? I ella deia, són una oportunitat per treballar-nos, no? El programa aquell, no? Dels fills, que destapa allò que jo no tinc resolt, no?
Exacte, exacte. És que moltes vegades el que acaba sent un conflicte és conflicte perquè com a adults no podem donar-hi una resposta. Si nosaltres ho podem col·locar i sabem llegir i entendre què li passa al fill o a la filla i no ens rebota a la nostra història, podem acompanyar. Quan ens toca la història, jo sempre explico l'exemple, faig servir molts exemples. Un, que dic que a vegades no a vegades, sempre jo diria, tenim temes nostres com a éssers humans que els tenim arxivats en el disc dur, en el nostre propi disc dur de la persona, i que no ens molesta perquè el tenim arxivadíssim. Però què passa? Que si la criatura, el nostre fill o la filla, el nostre fill adolescent, ens posa un conflicte damunt de la taula, damunt del sistema familiar, i aquest conflicte em toca els temes que jo tinc arxivats en el disc dur, de cop m'apareixen a la meva pantalla de l'ordinador, és a dir, m'invadeixen el meu present. I en aquí és on el testimoni de la Cristina deia, no?, com a vegades ens posen focus a la nostra part fosca o a la nostra ferida, al nostre conflicte.
De fet, dius que és molt il·lustratiu. Quan xoquem amb la parella, xoquem amb tota la història personal nostra, no? Això visualment és molt potent, no? Com s'enfoca des d'aquesta perspectiva la teràpia de parella?
Mira, jo ara quan escoltava també a l'Elisenda i a la Marina i escoltava la seva manera, no?, i pensava, va, la meva. Jo normalment, amb una teràpia de parella, a vegades no puc, o jo no plantejo el treball conjunt en parella fins que cada un de la parella no té ubicat aquells temes de la seva història personal que apareixen en el conflicte de parella. És a dir...
Posa'ns un exemple.
Sí, un exemple ben quotidià. Val? Per exemple, posem per cas una parella en què un dels dos ve d'una història on s'ha hagut d'espavilar sol i tot s'ho ha hagut de fer sol i, per tant, ha construït molta capacitat de tirar endavant i de resoldre d'una manera operativa les situacions quotidianes. Però que ha construït aquestes capacitats a partir de molta solitud, perquè s'ho ha hagut de manegar sol. I l'altra parella, per exemple, l'altra part de la parella, ve d'una història on te l'han matxacat, humillat, això no ho fas bé, això és així, seria que busquen la perfecció d'aquella persona, no? I mai és suficient i mai és prou. Si ajuntem les dues persones, una que s'ha acostumat a fer-ho tot i tira del carro, i l'altra que mai és suficient i, per tant, amb dificultats de fer, quan la parella que sempre ho ha fet sol li diu és que tu no tires del carro, tot ho faig jo, val? La persona, diríem l'altra, es pot sentir absolutament atacat de que no és suficient, que no ho fa prou bé. I aquí tindríem la història profunda d'un i la història profunda de l'altre actualitzades. Si cap dels dos no sap d'on te li ve a que a mi me molesta tan profundament que l'altre no faci, i l'altre no té clarament el per què li molesta que li diguin com ho ha de fer, xocaran constantment. Jo a vegades he fet servir també l'exemple de dir, entre tu i jo, no?, cara a cara, no?, les dues persones de la parella, si no traiem la motxilleta que tenim aquí al davant, que és de la meva història, i tu no treus la teva, constantment ens tirarem, serà una partida de tennis.
I això t'hi trobes constantment.
Molt. Llavors jo per això intento que abans d'iniciar el procés de parella, cada un de la parella pugui ubicar quins són aquells temes que per ells són dolorosos i són fonamentals.
Per exemple, un dels temes que dius que t'apareix molt en relació als fills, però com un conflicte de la parella, és el tema dels límits, no? Les dificultats a l'hora de posar límits i com cada parella ho viu, això.
Ah, exacte. Moltes vegades la manera de posar... O sigui, el límit l'entén diferent cada un de la parella per un tema de valors, és a dir, quins són els valors que per mi són importants i, per tant, quins límits poso en funció d'aquests valors que jo tinc. Si aquí no hi ha una entesa, moltes vegades passa que un dels dos pren partit per la criatura i en aquí comencem a divergir. I és, tu el consenteixes, és que, clar, tu no poses cap límit i poso jo tot el límit perquè tu no hi ets mai, i aquí comença molt de conflicte.
Jo tinc la percepció, i l'he tingut amb tot estrès, que encara estem en relació als rols d'home i dona amb els clàssics, no?
Força.
Amb molts retrets molt clàssics,
molt.
No? Que hi ha coses que no han canviat.
Jo també ho considero així, que costa molt de que canviem aquests rols i que moltes vegades els conflictes són molt similars, amb contextos diferents, però el conflicte molt similar.
Un altre dels grans temes que tu trobes a consulta és que un dels dos s'aboca als fills i no deixa espai per la parella. Aquest és un altre clàssic de tema que apareix.
Un altre clàssic. I a més, és curiós que és un tema clàssic Diríem que ha agafat format diferent, però molt clàssic.
Quin format seria el diferent?
Per exemple, amb parelles amb una consciència de criança respectuosa, on es té molt clar que hi ha un primer temps de la criança on la figura de mare és fonamental, perquè són mamífers, i que, per tant, la mare moltes vegades és qui s'aboca en aquest cuidado a demanda. I en aquí, a vegades, el que entri aquesta figura de tercer, que és el pare, costa tant de la mare o de la dona donar aquest espai, com de l'home de fer-se'l també. I en aquí moltes vegades també hi ha conflicte.
De fet, expliquen els experts que en el primer any de vida, quan es té la primera criatura, moltes parelles es trenquen, no?
Sí. I jo quan pensava en això, no?, en el fet de que, ostres, per què passa d'això tan sovint, jo penso que aquí hi ha una part que també hem de tirar una mica enrere, que és com des de quin lloc ens hem trobat com a parella. Ens hem trobat des d'una atracció sana i hem construït una relació i, per tant, hi ha una bona vinculació, o bé ens hem apropat i hem construït una parella des d'una necessitat, des d'una història que nosaltres repetim, una història, diríem, de cada un, personal, però la repetim exposada amb la parella. Llavors, clar, en funció de com vinguem i de com hem format la parella, el fet de que hi ha aquest tercer, que és el nostre fill, fa emergir coses que potser no ens havíem ni adonat que ens estava passant.
Fins ara hem fet la mirada sobre la parella, sobre els conflictes de la parella, que molts dels conflictes veiem que aparentment o no emergeixen dels fills, però i tot això que pot acabar caient sobre els fills, com els afecta a ells, tota aquesta conflicte sobre si un diu A, l'altre diu B, l'altre creu això, l'altre diu allò, aquests desacords, aquestes desavinences?
Jo diria, bàsicament, bueno, no ho sé, però d'entrada de dues maneres. Una, creant confusió, de dir, bueno, de mi què punyeta s'espera, perquè no entenc, un em diu una cosa, l'altre em diu una altra, és a dir, confusió. I l'altre també, sentiment de culpa. És a dir, davant d'aquesta cosa que és que per culpa teva, mira com acabem tots discutits, clar, el fill o la filla acaba sentint molta culpa, de dir, però qui sóc jo que tinc tant de poder que puc desestabilitzar els meus pares? Doncs jo diria que confusió i culpa.
Marina Castro, tu deies que segons quines coses sí que les hem d'expressar davant dels fills perquè som un exemple i que vegin que es pot negociar, que es poden dir les coses.
Sí, però evidentment, quan ho sabem fer, el que no podem fer davant d'una criatura és que estigui visquent baralles per la raó i conflicte constant i viure amb la por a la tensió. Hi ha gent que opta pel darrere, doncs no ens parlem. No ens parlem, és viure també en un estat de tensió perpètua, no? De dir, ostres, és que els pares estan tensos, no es parlen, no? I jo estic allà al mig visquent tota aquesta situació, no? Llavors, de dir, ensenyar com resoldre conflictes, com debatre, som uns models fantàstics, els pares, sempre i quan, evidentment, estiguem fent un bon model, vale? Si no estem fent un bon model, ens hem de plantejar com fem tot això per poder ser aquests que, no? És a dir, què m'agradaria que prengués els nostres fills de mi? Doncs llavors li he d'ensenyar com es fa.
Elisenda Pasqual, com protegir els fills d'aquesta divergència, conflictivitat que hi ha en la parella?
Aviam, jo crec que és molt important poder comprendre que una mica el que deia tant la Marina com l'Alba, no? Que els infants s'acaben construint i s'acaben moldejant en funció de les persones que tenen al seu voltant, no? Quan una parella està en constant conflicte, diferències, dificultats per resoldre el que els succeeix, doncs aquí l'infant, a part de la confusió que també apuntava l'Alba, evidentment està perdut i està construint-se des d'una relació que moltes vegades no acaba de ser respectuosa o no acaba de ser coherent amb el que volem transmetre.
Alba, acabem amb tu. Ens fas un apunt de la família reconstituïda.
Sí, jo penso que en relació a les teràpies de parella amb famílies reconstituïdes és fonamental tenir clar que moltes vegades el que desperta el conflicte són les vivències dels fills que hi ha, diríem, en comú. No? Els que venen per una banda i els que venen per l'altra. I en aquí jo apuntaria la importància de no perdre de vista que els fills de cada un dels membres de la parella estan fent un procés, i un procés important, primer d'anar elaborant el trencament de la seva família d'origen, que això vol un temps i a més vol dir que ho aniran elaborant a mesura que van creixent, que no s'entén de la mateixa era amb 3 anys, de la mateixa manera amb 3 anys, que amb 8, que amb 15. I per altra banda, que ells, aquesta nova parella de la mare o del pare, no l'han triada i per tant no tenen per què entendre-s'hi bé d'entrada, i que hem de tenir molt clar que és un procés de construcció, de comunicació, de relació i tant de bo de vinculació.
Avui n'hem parlat, teràpia de parella amb fills a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement, amb la Marina Castro, l'Elisenda Pascual i l'Alba Soler. Moltes gràcies a totes.
Moltes gràcies.
Gràcies, Elisabet.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I avui, Eva Bach, benvinguda. La pandèmia ens ha deshumanitzat?
Doncs bon dia, Elisabet. Jo voldria respondre que no, però em temo que un xic potser sí. Al principi del coronavirus, molts de nosaltres desitjàvem que ens brindés uns quants aprenentatges vitals pendents i que ens fes més humans. 2 anys i escaig després d'aprenentatges, és obvi que n'hi ha hagut. D'humanització, jo no només ho dubto, sinó que també em pregunto això, si no ens ha deshumanitzat una mica. I no ho dic només per la soledat, la cruel soledat amb què han mort o han hagut d'enfrontar malalties greus moltes persones, sinó per la forma com crec que ha desmillorat i en alguns casos degradat les relacions interpersonals.
Explica'ns-ho.
Mira, està claríssim que la vida social ha estat una de les més afectades pels successius confinaments. Primer ens vam haver de tancar a casa i després vam haver de reduir al màxim els contactes. Ens vam acostumar a no sentir a prop el caliu, el recolzament de les mans amigues habituals en el nostre dia a dia i a no poder oferir tampoc el nostre. D'alguna manera, cadascú ha hagut de carregar el seu mort en soledat, en algunes ocasions gairebé literalment, i potser hem acabat normalitzant aquesta soledat i altres situacions que no tenen gaire de normal o gens de normal i saludable. Tot això té conseqüències, tot això deixa seqüeles.
Quines algunes serien aquestes seqüeles? A veure.
Exacte, algunes que n'he vist, pel que jo veig, pel que visc, pel que m'expliquen persones del meu entorn, no vol dir en tots els casos, no vol dir sempre, però sí que sembla que les relacions, o almenys algunes relacions, han patit un declivi no només en quantitat, sinó també en qualitat. D'entrada hi ha com més crispació, que en aquest tema no hi entraré, però sí que és veritat que saltem abans, i em diuen, i he escoltat diverses vegades, per exemple, que la gent no volen que els hi expliquin problemes. O sigui, això ho he sentit a dir a moltes persones. No vull que m'expliquin problemes. Home, no és mai agradable que t'expliquin problemes, però és evident que la capacitat d'escoltar i de recolzar l'altre, d'això se'n diu empatia, i sembla ser doncs que ara n'hi ha menys, o quan n'hi ha és més de pa sucat amb oli, correm el tema de seguida, no? Fem carpetazo i deixem de parlar d'allò que no és agradable. També potser les converses són menys profundes, menys personals, menys substancioses del que eren, en el sentit que ens costa més intimar en el cara a cara, potser perquè ens hem acostumat a aquesta distància i aquesta comunicació digital. Bé, no sé, potser estem sense esma, potser ja en tenim el pap ple, estem descol·locats, resituant-nos encara davant del que hem viscut en general i del que estem vivint individualment cadascú. O potser doncs és això, que ja en tenim prou amb això que estem vivint cadascú, o potser doncs perquè, mira, seguir vius ja és tot i no ens importa res més, oblidar-ho, seguir endavant. El cas és que la tendència a l'evasió, a la introversió, a la desconnexió emocional pròpia i de l'altre sembla que s'accentuen quan més escolta, suport i consol necessitem.
La conclusió quina seria?
Doncs la conclusió és que la xarxa social és un dels pilars en què se sosté i es guareix la salut emocional i mental, i menys relacions, però de més qualitat seria bo, però que minvin totes dues no ho és, per tant anem alerta i procurem arreglar-ho i veure què podem fer si això passa.
Doncs Eva Bach, moltíssimes gràcies. Intentarem no deshumanitzar-nos més. Una forta abraçada.
Una abraçada, gràcies.
M'ajudes a fer un hort?
I la setmana vinent, teràpia de parella amb fills. Us deixem amb Venus, Vinya del Mar. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent. Roger, bon diumenge. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet.
Jo que ja et feia un text com una casa de pagès i ara tot el que fas em fa viure. I afegeixo noves rutes buscant-te pel Google Maps. Aviam si algun fin dia et deixa robar. He omplert les copes de vi amb estalvis d'aquest més per trucar-te a la nit i passejar. Jo em voldria llevar i fer-me amb tu un croissant en un llet mentre sonen els matins a TV3. I debat amb de tot menys del que volem saber com s'estima. I ara ens veig baixant pel verd i amb una pizza entre les mans. Jo que no volia haver-ne entre els meus plans. I ara em sento riure i fer malabarismes pedalant per trobar racons on poder acariciar. I he traçat un laberint des de Berga a l'Empordà per perdre'ns mentre perseguim el mar. I ara busco quatre xais i una masia de dalt per veure com surt el sol fent marant. I ara ens veig baixant pel verd i amb una pizza entre les mans. Jo que no volia haver-la entre els meus plans. I ara em sento riure i fer malabarismes pedalant per trobar racons on poder acariciar. Com surt el sol fent-me.